amb Francina Ricard.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio.
Bueno, i que no, com que no estic sempre igual, llavors no puc dir, cantaré ara això i després cantaré allò, depèn. Si estic bé, a la millor cantaré un tema que és més difícil, però és perquè estic bé. Si no estic bé, he d'esperar un rato que es vagi calentant la veu, o sigui que ja quan un arriba a una certa edat té que buscar una sèrie d'avantatges, no? Uh-huh. I després hi ha una cosa molt important, que és el públic.
Escoltàvem a Paret que aquest vespre actua al Teatre Auditori i amb qui vam tenir el plaer de conversar sobre el concert d'aquesta nit. En uns minuts els oferirem tota l'entrevista. Repassem ara la resta de notícies destacades de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars.
Avui ens visita als nostres estudis el portaveu de Convergència i Unió, Xavier Peñarando. Amb ell tractarem sobre l'actualitat local d'aquesta setmana.
El Patronat d'Esports estrena pistes de pàdel. La presentació s'ha realitzat aquest matí amb l'alcalde de Ripollet i el regidor d'Esports.
El Col·legi d'Advocats de Sabadell presenta un nou servei d'assessorament a les famílies que es troben en dificultats de pagament de la seva hipoteca.
El Compromís per Ripollet analitza la situació de l'habitatge a Ripollet i prepara noves accions per reclamar més habitatge social.
Epidemic Dance Show estrena dissabte el seu nou espectacle on a través dels 7 pecats capitals volen remoure consciències.
Més notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 7 de juny de 2013. Comencem.
Info, edita i presenta Francina Ricard.
El Patronat Municipal d'Esports ja ha obert les noves pistes de pàdel que s'han construït al costat de les de tenis a l'Espai Cuc, que abans ocupava la pista de frontó. El nou servei, que ha costat 135.000 euros, compta amb 4 pistes amb gespa artificial, fons de vidre i estructura metàl·lica. L'obra ha estat realitzada per l'empresa Rubic Projectes. Fins al 14 de juny, els usuaris del poliesportiu podran provar-les gratuïtament amb el suport d'un monitor. A partir del 16 de juny es podran reservar per 2 hores a preu de 2,5 euros als abonats i 5 euros pels que no ho siguin.
Aquest matí s'ha fet la presentació de les pistes a la premsa. L'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo, ha destacat que la inversió s'ha realitzat per donar resposta a la demanda dels usuaris. Per la seva part, el regidor d'Esports, Xavier Peñarando, ha explicat que s'amortitzarien amb les quotes i que donaria servei especialment als usuaris veterans que busquen una activitat física moderada.
L'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo, i la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, han participat aquesta setmana a la trobada per posar en marxa un servei jurídic comarcal de suport als afectats per les execucions hipotecàries.
Aquest servei serà prestat pel Col·legi d'Advocats de Sabadell i consistirà en l'assessorament gratuït a les famílies que es troben en dificultats de pagament de la seva hipoteca, així com per fer d'enllaç amb l'entitat bancària. La iniciativa parteix de la bona experiència duta a terme per la Mancomunitat Intermunicipal de Ripollet, Cerdanyola i Montcada, que ja venia prestant aquest servei en col·laboració amb Càritas.
Ahir al vespre, Ripollet per la Independència va organitzar un acte públic al Centre Cultural per tal de presentar el Pacte per Ripollet. Es tracta d'un acord signat entre diferents partits i entitats locals per assolir el màxim de recolzament a un referèndum sobre la independència i la creació d'un estat propi.
El pacte està firmat pel Compromís per Ripollet, les seccions locals de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Solidaritat Catalana i Ripollet per la Independència. Miquel Estapé, de Ripollet per la Independència, explicava que aquest pacte neix amb l'aprovació al ple del mes d'abril una moció pel dret a decidir.
D'aquell grau de consens i d'aquell grau de bona voluntat per part dels grups que van fer possible amb el seu vot a favor que això fos possible, i també s'ha de dir per aquells grups i partits que no tenien representació en el ple municipal van recolzar les actuacions perquè això fos possible presentar aquesta moció en el ple, doncs es va aprovar aquella moció, que suposo que al llarg de l'acte us farem o veurem tots la importància que va tenir l'aprovació d'aquella moció, i més en els moments actuals que estem, doncs d'aquell grau de col·laboració, d'aquell grau de consens dels grups que ho fan fer possible, ha donat llum a aquest pacte.
Joana Raja va ser l'encarregada de llegir els acords signats.
Formalitzar el pacte de compromís entre els partits polítics, entitats, organitzacions i persones vinculades al món polític i social, segellant un pacte per tal de respondre al clam d'unitat manifestat pel poble català de com fer possible el procés per exercir el dret a decidir per tal que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin decidir el futur polític col·lectiu i aconseguir el màxim recolzament afirmatiu per l'alliberament nacional del nostre país.
El pacte implica un projecte col·laboratiu entre aquestes entitats per tal de realitzar campanyes, actes i actuacions, totes elles encaminades no només a la realització del referèndum, sinó a aconseguir una majoria per la independència.
El passat dimecres, el Compromís per Ripollet va organitzar una assemblea oberta al Centre Cultural sobre Habitatge. A la trobada hi va participar una trentena de persones, entre elles membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca. A la trobada, els regidors del Compromís, Antoni Pijuan i José María Osuna, van fer un repàs de les polítiques d'habitatge que s'han fet al municipi i les diferents accions que el seu grup ha presentat a l'Ajuntament en aquesta matèria.
Antoni Pijuan va destacar que des de sempre els governs municipals s'han posat en mans dels especuladors a l'hora de fer promocions d'habitatge, quan a les promocions públiques va recalcar que les quatre que s'han fet a Ripollet han estat plenes d'irregularitats i forats negres. Per la seva part, José María Osuna va fer un repàs de les diferents propostes que el seu grup ha fet al ple municipal en forma de mocions, propostes o preguntes. Minuts abans de començar l'acte, el propi regidor ens explicava que l'objectiu d'aquesta trobada era oferir dades als ciutadans sobre la situació de l'habitatge al municipi.
Per aquest acte es porta també el tema d'habitatge, que és un tema que es parla molt a nivell social, arreu de l'Estat, també arrel de tota la lluita que porta fent la plataforma Afectats per les hipoteques, però que sembla que a Ripollet doncs, en parlem amb els veïns, es va comentar en els carrers, però creiem que a nivell general de Ripollet doncs, la gent no té una idea prou acurada de quina és la situació real, de com està la cosa a Ripollet en quant a habitatge.
Quan a la promoció dels pinatons Osuna va destacar que l'Ajuntament, IMSOL i Generalitat es van passant la pilota els uns als altres per no posar els pisos buits com a lloguer, al·legant que és el BBVA qui suposa aquesta opció. Com a conclusió, Osuna també ens explicava que la política d'habitatge d'aquesta legislatura és bona en part gràcies a les seves propostes.
Doncs buscar entre totes i tots doncs, possibles solucions, possibles accions, possibles mobilitzacions, també perquè també volem passar comptes aquí de totes les accions que hem fet en quant a habitatge des del COP Compromís per Ripollet, que creiem que hem fet bastantes coses. De fet, també sostenim que a Ripollet la bona part de la política en quant a habitatge que s'ha fet des de l'Ajuntament doncs, ha estat per iniciativa, creiem, nostra.
En aquest sentit, el Compromís per Ripollet considera que ja ha esgotat totes les vies institucionals possibles i que ara és l'hora de la mobilització social. Per la seva part, els representants de la plataforma d'afectats per la hipoteca van explicar que després de la iniciativa legislativa popular per la dació en pagament universal que desanul·lada, estan apostant per una nova campanya. Consisteix en ocupar edificis buits per oferir-los a les famílies que es queden sense casa. Actualment tenen dos edificis ocupats a Terrassa, dos a Sabadell i un a Cerdanyola.
La recollida de signatures de la iniciativa legislativa popular a favor de la renda garantida ciutadana s'intensificarà a l'àrea de Ripollet i Cerdanyola. Diverses forces polítiques, socials i sindicals encapçalades per l'Assemblea d'Aturats de Ripollet i Cerdanyola van informar el passat dimarts 4 de juny en una trobada al Centre Cívic del Pont Vell de la seva voluntat d'acció unitària.
La iniciativa legislativa popular pretén reunir 50.000 signatures en 4 mesos perquè el Parlament català doni compliment a l'Estatut quan a la creació d'una prestació mínima de 650 euros a les famílies en situació de pobresa. Manel Navarro, de l'Assemblea d'Aturats de Ripollet i Cerdanyola, va obrir l'acte exposant la preocupació del seu col·lectiu per la situació de les 260.000 famílies que no cobren cap prestació i la necessitat d'aconseguir una renda garantida ciutadana perquè cap família quedi sota el llindar de la pobresa. Navarro també expressava la necessitat de repartir els llocs de feina.
Lo que pretendem d'una manera o altra és que són treballadors però que estan al borde de quedar-se a l'atur. I llavors, com lliguem la qüestió dels aturats amb els que està treballant? Perquè en definitiva el que aspirem són grans mesures i per prendre grans mesures per resoldre el tema de l'atur s'ha de prendre grans mesures polítiques. I grans mesures polítiques és la redistribució del treball, la reducció de la jornada de treball. És a dir, que tothom pugui tenir accés al treball i no en situacions com mig joc i tal, sinó en condicions dignes per un treballador, una família.
És per això que va explicar que diversos col·lectius de la comarca sumarien esforços per aconseguir el màxim ressò de la recollida de signatures de la iniciativa de la renda garantida. Tanmateix va expressar que caldria crear un moviment d'aturats al màxim nivell per pressionar el govern de Catalunya. Àngels Camacho, d'Iniciativa per Catalunya Verds, va mostrar el seu suport a la iniciativa i va demanar unitat d'acció i treure el problema als carrers, ja que considera que la renda garantida és possible i la gent en té dret. Seguidament va intervenir Juan López, de Comissions Obreres, que va recordar el treball unitari sindical amb UGT a la comarca.
Nosaltres, a nivell comarcal, ho estem fent amb Comissions Obreres i UGT amb el tema d'unitat d'acció I, per tant, el que demanem a tots els partits i a sindicats i a tothom és que treballem junts, conjuntament, perquè penso que això és necessari per tirar-se endavant.
Finalment, Manel Navarro, de l'Assemblea d'Aturats, va mostrar-se confiat que assolirien les 50.000 firmes necessàries per portar la iniciativa de la renda garantida al Parlament català i va denunciar que amb la reforma laboral i les retallades s'ha tirat enrere 30 anys i que hi ha molta gent a la corda fluixa.
A finals de maig, el PSC de Ripollet va convocar novament dues sessions de treball sota el lema Digue'ns la teva. La valoració des de l'agrupació local ha estat totalment positiva, ja que a les trobades hi van participar 30 entitats i 80 persones de tots els àmbits de l'associacionisme local.
Aquest diumenge, a 2:15 del migdia, la sala d'actes del Centre Cultural acollirà la darrera de les trobades, en aquest cas per exposar les conclusions a les que s'ha arribat. A l'acte hi participarà la diputada del PSC, Eva Granados, i és oberta a tothom. Alguna de les inquietuds de les entitats ha estat disposar de més espais de trobada i de debat entre a elles i també amb l'administració.
El diputat d'Esquerra Republicana, Marc Sangles, torna a visitar el nostre municipi avui a 8:45 del vespre.
L'acte consistirà en una xerrada on es reclamarà l'exercici al dret a decidir i a la celebració d'un referèndum l'any 2014, tot defensant la independència de Catalunya i la creació d'un estat sobirà.
La Regidoria de Salut Pública ha emès una nota de premsa on recorda que cap veí pot utilitzar sofre ni cap plaguicida ni a la via pública ni a les zones comunitàries.
En aquests espais només es poden utilitzar plaguicides autoritzats i han de ser aplicats per personal especialitzat. Tradicionalment s'ha fet servir el sofre per evitar que els gossos urinin a les façanes de cases i edificis. No obstant, més enllà que la seva utilitat no ha estat demostrada en aquestes situacions, el sofre és una substància perillosa per a persones i animals i pot afectar la salut quan es respira, s'ingereix o entra en contacte amb la pell. A més, és un sòlid inflamable amb els problemes de seguretat que això pot comportar.
La Unió de Botiguers de Ripollet ha posat en marxa una original campanya de promoció de les vendes consistent en l'emissió del cobrament en pessetes de les que encara es tinguin per casa. Fins al 16 de juny es poden fer servir el centenar d'establiments associats i aquest diumenge a la fira que es muntarà a les pistes de l'Esbar.
Aquesta mostra comercial que pren el relleu al Ripostoc estarà instal·lada de 10 del matí a 3 del migdia i comptarà amb prop d'una vintena de paradetes entre tendes i bars. La iniciativa té el suport de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Ripollet, que col·laborarà amb el muntatge de la infraestructura.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Tal com fem de forma mensual després de la celebració del ple municipal, avui dediquem l'espai d'entrevistes del nostre informatiu a un dels portaveus municipals. Tenim amb nosaltres el senyor Xavier Peñarando, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió. Senyor Peñarando, molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui s'han presentat les pistes de pàdel i no podem deixar de preguntar-li com s'ha desenvolupat aquest projecte i quina és la seva valoració.
Bueno, la valoració ara acabem de començar, com tu molt bé deies, s'ha presentat avui, per tant la valoració és altament positiva. Altament positiva perquè el que estem fent precisament és doncs, un nou equipament o ampliar els equipaments esportius o l'oferta esportiva que tenim a les nostres instal·lacions. Ho hem comentat breument aquest dematí en la presentació. Aquest ha estat un projecte que ens ha costat 135.000 euros. Inicialment el projecte estava una miqueta, econòmicament una miqueta més baix, però després de fer reunions a nivell intern i fins i tot amb persones externes que ens recomanaven canviar l'orientació, doncs aquest fet de canviar l'orientació d'aquestes pistes ha significat un petit increment, però bueno, estem molt contents perquè amb aquesta inversió de 135.000 euros en uns moments on sempre són complicats, el que fem és ampliar l'oferta. És una demanda important, és un esport que ho demana molta gent, és un esport que és des del punt de vista de la salut doncs, molt recomanable perquè és un esport molt més aeròbic que pot ser fins i tot, per exemple, el tennis, i que, per tant, creiem que tindrà molt d'èxit, molta ocupació, i que, bueno, tots els ripolletens podem disposar i gaudir d'un altre equipament esportiu.
Mm-hmm. Normalment aquesta entrevista que fem de forma mensual als diferents portaveus la centrem en tot el que seria la feina més de partit, però, evidentment, no podíem deixar de preguntar-li això, que ha sigut d'actualitat d'aquest matí mateix. Referent a la seva feina com a partit, ahir també va haver-hi una notícia que els estan relacionats amb ella, que és la signatura del pacte, el pacte de Ripollet. El seu grup en forma part. Explica'ns una miqueta quin és el seu posicionament.
Bueno, jo crec que el posicionament del nostre grup és clar, és evident. Ho hem deixat palès en els últims, bueno, en el darrerament, perquè és un tema que està evidentment en boca de tots, i és un tema del qual, doncs, volem fer el nostre granet de sorra en recolzar aquest tema a nivell de Ripollet. I el fet de l'acte que es va fer ahir és un acte més, simplement per recolzar, per marcar una línia i per una feina que tenim ara molt important per tots els que defensem aquest dret a decidir i aquesta sobirania que ens pertoca al poble de Catalunya, i fins i tot en el cas de Convergència, evidentment, ho hem dit clarament. Nosaltres volem, primer de tot, que es convoqui a un referèndum, que sigui el poble de Catalunya el que pugui decidir quin és el seu futur, i a partir d'aquí decidirem i recolzarem i demanem el vot perquè aquest futur sigui el de la independència i perquè Catalunya per fi tingui unes estructures d'estat i pugui decidir el poble de Catalunya per si mateix, sense haver de passar, doncs, pel filtre d'un estat que, malgrat que ho hem intentat durant molts anys, s'ha demostrat que és impossible, no hi ha forma de que ens puguem arribar a entendre, i sense, evidentment, ni cap tipus d'enfrontament, perquè això no és cap enfrontament, sinó que el que busquem és, doncs, una solució, doncs, evidentment, pacífica, de forma totalment democràtica, però que ens deixin poder triar què és el que volem els catalans.
Mm-hmm. Recentment hem passat el meridià de la legislatura, vostès, juntament amb el PSC, van fer una roda de premsa, però valori'ns una miqueta com han estat aquests 2 anys per part del seu grup.
O sigui, per part del grup de Convergència i Unió a nivell local, fem una valoració positiva. Jo sempre amb aquestes coses dic, quan dic positiva, no estic dient que tot hagi estat perfecte o que no hi hagi res que no sigui millorable, no? Jo crec que la nostra valoració és d'un notable o fins i tot un notable alt. Per començar, perquè per fer-lo excel·lent s'haurien de fer tot de forma perfecta, i això és, jo diria, impossible. De fet, també quan fas un govern, que és un govern de coalició entre dues formacions, és impossible que puguis tirar endavant tot el teu programa electoral, perquè has de deixar pel camí alguns dels temes que portes, però l'important és que nosaltres hem marcat un projecte, hem acordat amb l'altre partit de govern, doncs, quines són les actuacions que s'havien de fer durant aquesta legislatura, i les estem tirant endavant. És evident que aquesta és una legislatura de grans dificultats per tot el tema de la crisi, per tot el tema econòmic, però malgrat això jo crec que Ripollet podem estar contents. Contents perquè el nivell dels nostres serveis es mantenen en una quota molt alta, contents per dades totalment objectives, que fa poc també es van fer públiques, no?, de que Ripollet és dels municipis menys endeutat de Catalunya, per tant tenim un índex d'endeutament molt baix, el que és clarament un exemple de que s'estan fent bé els deures, s'estan fent bé les coses, i una valoració positiva perquè, a més, torno a dir, nosaltres vam entrar al govern per fer una política global, no per repartir-nos unes àrees, sinó per fer una política global, i veient el que és tot el món de l'arc polític a nivell municipal d'una forma conjunta, d'una forma transversal, i això és el que hem estat intentant. Evidentment, sense defugir de que en algunes àrees, en alguns temes, doncs hem hagut de fer renunciar a coses que en una altra situació econòmica no s'haurien d'haver renunciat, però el més important és que en tota la part de la part social, i aquí en la part social, doncs, evidentment, entra, no tan sols em refereixo a estrictament servei social, sinó que és la part que arriba d'una part de forma directa a la ciutadania, tots els equipaments esportius, culturals, tota la part directament de serveis socials, la part dels serveis, tot el tema de que són serveis obligatoris del municipi, doncs hem continuant donant-los i no hem hagut de prescindir pràcticament de cap, i després, per altra banda, doncs, dintre les nostres possibilitats, és una legislatura on s'està fomentant molt des del patronat d'ocupació i on s'està fomentant o intentant des de la vessant de comerç, doncs intentar impulsar tota la part de la vessant econòmica.
Mm-hmm. Ens deia que, bueno, com a Convergència, a l'hora de fer el pacte podem tenir que renunciar a algunes de les seves propostes, però segur que en el PAM hi han moltes propostes que estaven en el programa de Convergència. Quines ens podria destacar que ja s'hagin executat o que tinguin previst executar-les properament?
Bueno, jo no voldria fer fer ara la enumeració, perquè van fer la roda de premsa de, no, conjuntament de tot el govern, o sigui, bàsicament és que van sentar les bases, i jo diria que en l'explicació que feia jo anteriorment, les bases nosaltres ens vam centrar no en de baixar el llistó dels nivells de qualitat i de quantitat que donem a nivells socials dels serveis que nosaltres donem als nostres ciutadans, i per altra banda hem de posar èmfasis en tot el que siguin temes per l'ocupació i per la formació. És el que comentava, de potenciar a nivell local tot el tema del món del comerç, del món de la indústria, i per altra banda tot el que són les activitats que fem des del patronat d'ocupació, que compleixen aquesta doble vessant. Per una banda creem serveis, i per altra banda doncs estem en paral·lel també formant a joves o a persones que tenen dificultats per inserir en el món laboral a nivell local. Mm-hmm. Renúncies, tampoc és que hi haguessin grans renúncies, a vegades són més renúncies de matisos, de com es farien algunes actuacions, és més en aquest sentit, i també hem de ser conscients que partim d'un govern que ja portem també una altra legislatura, per tant això a vegades simplifica perquè tenim ja doncs més punts en comú. Ara, tampoc és tot perfecte, evidentment, no? Un és el que representa Convergència i Unió i quins són els seus ideals, i quins són els del Partit Socialista, que no coinciden, evidentment, i per això són dues formacions distintes.
Mm-hmm. Parlem ara de la sessió del darrer ple. En l'apartat d'emocions es van tractar dos textos, un sobre l'homofòbia i la transfòbia i l'altre sobre la transferència a la web municipal, on vostè va ser molt contundent a l'hora de dir no, nosaltres volem anar molt més enllà.
Bueno, volem anar molt més enllà des del punt de vista de la informació, no? Perquè és que a vegades quan es presenten aquest tipus de moció que sembla que es vulguin generar dubtes, doncs evidentment que hem de ser, que ja ho som, i llavors el que es tracta és de donar informació, doncs siguem ambiciosos i no ens quedem en el rànquing de les 10 empreses que més contracten, doncs no, donem el rànquing sencer, si és que no ens costa el mateix penjar un full amb 10 que penjar-lo amb 25, i quan es demana que pengem els sous, doncs pengem tot el sou, si no hi ha cap problema, no? A vegades és que no se sap ben bé si el que es busca és aquesta informació o crear debat, i per tant volíem deixar clar que aquí no hi ha cap debat, que tots coincidim que volem donar el màxim d'informació i que per tant s'està treballant des de la regidoria de comunicació precisament per potenciar aquest instrument i per facilitar als veïns que si ho vulguin poder arribar a aquesta informació. Aquesta ha estat la línia que s'ha vingut treballant. Els recursos evidentment tampoc són il·limitats, i al final també ho vam manifestar així en el ple, i també ho tornem a fer èmfasis, que al final també quan es fan qualificacions, el més important és comparar-te amb el teu entorn o amb municipis similars al nostre, no? Per tant, quan es parla de transparència, podem mirar la nostra web i podem mirar les webs de municipis del voltant. Evidentment que hi haurà que són més àmplies, però no podem dir que és que en la nostra web no es posi la informació municipal o que s'aprenen els plenaris o juntes de govern, etcètera. No? Uh-huh. Estem en línia a les municipis que ens el volten.
I ja per acabar, un altre tema que va sortir ple, que a més l'afecta molt directament perquè vostè és el president de la Comissió d'Honors i Distincions, és tot el tema del canvi de nom dels espais del Teatre del Teatre Auditori. Com ha sigut el treball de les entitats, i no sé si ja ens pot avançar alguna cosa més dels actes del mes d'octubre?
Uh-huh. Bueno, la veritat que aquest era un tema que quan jo vaig agafar la presidència d'aquesta comissió, era un tema que es venien desenvolupant des de feia molt de temps, però que faltava un últim impuls per desencallar-lo. El que vam aprovar són dos temes. Per una banda és el nom del teatre com Teatre del Mercat Vell, i després, per altra banda, doncs el que és el vestíbul d'entrada, que serà l'espai Domènec Torres. Això s'havien presentat per dues associacions, per una banda l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell, i per altra banda doncs els amics del teatre, o un grup de persones lligades a amics del teatre o vinculades, que s'han, bueno, el nom exacte dels que ho han presentat són amics del Domènec Torres, no? Va ser una proposta que es va presentar per part d'aquestes entitats, d'aquests grups de veïns, es va presentar en la Comissió d'Honors i Distincions, s'ha aprovat de forma unànime, tothom ho ha recolzat, tant en la comissió com evidentment en el ple, i al final el que es pretén és, hi haurà un acte de cada l'octubre que estarà enquadrat dintre dels actes de l'Associació d'Espectadors, per tal de fer de forma formal el canvi de nom, i després hi haurà també un altre acte en el qual es farà una exposició, una breu exposició, hi haurà una part informativa del que va ser la figura del Domènec Torres, i això es farà doncs amb aquesta altra entitat, que això serà més bé de cara ja a finals d'any. Per part del Domènec Torres també estem preparant doncs una exposició, diguéssim, més extensa, que possiblement doncs serà en un altre espai on tinguem més disponibilitat d'espais, que aquesta serà no permanent sinó de forma puntual, temporal, doncs perquè tota la gent de Ripollet, no només la gent vinculada al món del teatre, sinó tot el món cultural i la societat en general de Ripollet pugui conèixer el que va representar la figura del Domènec Torres, no només en el món teatral, sinó que va influenciar molt en la part aquesta del món cultural i fins i tot jo diria en el món de la benvinguda, en uns moments en el qual ell va fer un paper important de, bueno, de donar a conèixer el que de Ripollet i la cultura catalana, fins i tot m'atreveria a dir.
Doncs senyor Xavier Peñalardo, portaveu del grup de Convergència i Unió al ple municipal, moltíssimes gràcies per haver vingut. L'esperem un altre dia i molt bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
El 91.3 Info.
Després de molts mesos de feina, aquest cap de setmana veurà la llum el nou espectacle de dansa de la companyia local Epidemic Dance Show. Sota el títol Los Siete Pecados, el seu director i coreògraf Joan López ens ofereix un espectacle que no deixarà indiferent.
Les representacions seran dissabte i diumenge a les 7 de la tarda i ja fa algunes setmanes que tenen totes les entrades venudes. L'espectacle fa un repàs dels 7 pecats capitals utilitzant tant la dansa com el text dramatitzat. Joan López, director de l'espectacle, ens explica el seu significat.
És una miqueta una crítica, o sigui, cada pecat capital té una crítica social per com veig jo les coses, vale? Llavors m'ha sigut molt fàcil enfocar cada pecat capital a una sensació o a un dictament, algo, o sigui, m'ha sigut molt fàcil. En aquest sentit, ha estat tot molt explicat i crec que la gent l'impactarà sobretot això, no? Perquè cada pecat després té com una un aprendizaje.
Quan a l'objectiu López vol provocar l'espectador.
En este me ha gustado mucho provocar, sobre todo, porque sé que la gente cuando acabe sé que voy a recibir mucha crítica, tanto buena como mala, pero estoy más a la expectativa de las que me digan de mal, porque también quiero responder a según qué críticas, porque sé que van a surgir bastantes, pero son críticas que por eso te digo que estoy esperando también a ver qué, ¿no? A ver qué dicen o para poder yo responder, porque es lo que te digo, sé muy bien por qué lo hago y sé muy bien hacia dónde va a llegar y para qué va a llegar, porque sobre todo lo hago para mover conciencias.
Para Joan López el més important, però, no es fer-se famós, sino despertar consciències.
Este es el que más, sí. Quizá mucha gente que vino a ver Vivo, vino a ver Almas, vino a ver Colos, ha venido a ver La Luz de la Sombra, que está dividido entre los tres que éramos, y la gente aún me seguía diciendo, es que para superar Almas será difícil, y es algo que yo siempre lo tenía ahí como una espinita.
Es un reto, ¿no?
Y creo que para mí este es el reto de, no de tenía que superarlo, sino a nivel de bailarín y coreógrafo, creo que Los Siete Pecados van a dar mucho. O sea, es que es diferente, va a dar mucho que pensar, y eso es lo que yo quiero.
Epidemic Dance Show té previst tornar a representar aquest espectacle durant la Festa Major de Ripollet, ja que la comissió de la festa ha decidit que siguin ells qui tanquin els actes al Teatre Auditori.
La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripollet s'ha adherit un any més a la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient aquest divendres a les 5 de la tarda. Ho farà amb una festa al Jardí de la Casa Natura, que serveix també com a cloenda del curs escolar i que és molt seguida pel públic infantil.
La temàtica de la festa d'enguany, que començarà a les 5 de la tarda, serà l'aigua i servirà per sumar-se també a la iniciativa de l'ONU que declara l'any 2013 com any internacional de la cooperació en l'esfera de l'aigua. La trobada serà gratuïta, ideal per a participar en família amb nens i nenes de totes les edats, i consistirà en un munt d'activitats al jardí, tallers, contes, ludoteca, observació de l'ecosistema de la bassa, tas i tas d'aigua, entre d'altres.
El passat diumenge, als carrers del nucli antic de Ripollet es van omplir de catifes de flors per donar la benvinguda al Corpus 2013.
Acompanyats pel bon temps, els ripolletencs van poder gaudir de la jornada i també conèixer indrets fins ara desconeguts del municipi gràcies als Espais Amancant, una nova iniciativa lligada al Corpus que permetia visitar llocs privats o públics que habitualment estan tancats a la població en general. Trabucaires, sardanes, missa solemne i processó van posar el punt i final a la jornada.
Fins l'1 de juny s'ha pogut veure a la Sala d'Art la mostra Reescriptures, que recollia les obres dels participants al taller infantil d'art plàstiques del Centre Cultural. Prendrà el relleu al cel que ens envolta, que mostra les obres d'un dels tallers de pintura. L'altra mostrarà la seva feina del 19 al 30 de juny i porta per títol Pretextos.
Es tracta d'una sèrie d'interpretacions, revisions i distorsions o adaptacions personals d'obres mestres de la pintura i l'escultura. D'altra banda, fins a l'11 de juny, Puntes de Coixí podrà veure la Sala 1 d'exposicions. La mostra recull tapets, quadres, mantells i altres objectes tots elaborats a mà. D'altra banda, del 15 al 16 de juny serà el torn d'arts decoratives, una exposició amb figures de fang, porcellana, bijuteria o pintures sobre roba, entre d'altres. Totes les exposicions estan organitzades pel Patronat Municipal de Cultura. També a finals de juny es podrà veure una mostra fotogràfica d'Acció Fotogràfica Ripollet sobre la celebració del Corpus.
Tal com vam informar, el proper 15-16 de juny l'Escola de Futbol Base Ripollet organitza un torneig solidari amb l'objectiu de recollir aliments per Creu Roja. Aquesta setmana ens ha visitat una delegació del club amb jugadors, entrenadors i membres de la directiva. Amb ells vam conversar una estona sobre les activitats del club.
El próximo 15 y 16 de junio la Escuela de Fútbol Base de Ripollet organiza un torneo solidario para recoger alimentos en favor de Cruz Roja. Para hablar de esta actividad, hoy estamos muy bien acompañados con un montón de gente y un montón de deportistas especialmente. Por un lado tenemos a Iker y a Iván, que son del Benjamín B y del Benjamín A de la Escuela de Fútbol Base de Ripollet. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También nos acompañan los responsables técnicos de los equipos, a Javier Borrajo, a David Díaz y a Fran Díaz, que son los entrenadores tanto de la A como del B. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
También nos acompaña Ángel Molina, que es el responsable del área social del club. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también tenemos con nosotros al vicepresidente del club, a Carlos Roma, perdón.
Buenas tardes.
Empecemos hablando un poquito del torneo solidario. Ángel, explícame un poquito en qué va a consistir, cómo lo vais a organizar.
Bueno, pues el torneo solidario es el primer año que se va a hacer en la escuela. Y se pretende pues de que todo el mundo participe, de que sea una cosa bien hecha, las puertas abiertas, todo el personal que quiera entrar puede entrar gratuitamente, no se va a cobrar nada, van a venir más de 20-30 equipos y se pretende, bueno, de que cada persona que llegue que deje algo de alimento para repartirlo a las personas necesitadas aquí del pueblo. Uh-huh. Y estarán, pues bueno, Cruz Roja nos apoyará, mucha gente que colaborará con nosotros y en fin, de eso se pretende.
Uh-huh. ¿A qué hora empezaréis con los partidos?
Parece que empezarán a partir de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, que serán las entregas de trofeo. Uh-huh. Y eso se pretende, pasar un rato a gusto, que los niños disfruten, todo por ellos y simplemente eso, uh-huh, de recoger algo para ayudar a la gente más necesitada de aquí de Ripollet.
Uh-huh. Carlos, ¿cómo se os ocurrió esta actividad?
Bueno, pues un poco de la mano de Ángel, que es nuestra cabeza pensante en el área social, pues pensamos que con los tiempos que están corriendo y asociando el fútbol, que es el deporte de masas, pues sería un buen momento como para enlazar, una ayudita a la gente que está más necesitada utilizando el fútbol como medio de aprovisionamiento, llamémoslo así. Uh-huh. Entonces, pues esa fue la idea.
La Escuela de Fútbol Base de Ripollet nos consta que está dando grandes deportistas, como por ejemplo Iker y Iván, que los tengo aquí, sí, con muchas ganas de contarme que esta temporada os ha ido muy bien, ¿no?
Sí, sí, hemos sido campeones de liga los dos benjamines de segundo año y nos ha ido bien.
Sí, muy bien.
Creo que habéis ganado por muchos puntos de diferencia.
Sí.
Sí.
Seis puntos, bueno, eso está bien. ¿Os gusta mucho jugar al fútbol?
Sí.
¿Sí? ¿Qué es lo que más os gusta del fútbol? ¿De estar con los amigos, el hacer deporte? ¿Qué es lo que más os...?
Estar con los amigos y hacer deporte, sí.
Disfrutar del fútbol.
Sí. ¿Cuántos años hace que jugáis al fútbol vosotros?
Yo por lo menos 9, desde que tenía 4 años, yo.
Sí. ¿Y tú? Sí, también 4. Desde que tenía 4 años.
Bueno, yo supongo que vosotros la temporada la valoráis muy bien.
Sí.
¿Os ha fichado alguien ya? ¿Ha venido algún ojeador a veros para... ahora que no, no soy el entrenador?
Sí.
Bueno, ahora toca a los entrenadores. Realmente ha sido una buena temporada, yo supongo que sí, ¿no?
Sí, la verdad que sí. No nos podemos quejar, la verdad. Con mi compañero Fran ya llevamos 3 años y la verdad que los frutos han empezado a dar ahora. Javi con el B igual, pienso yo.
Sí, yo pienso que con los niños con los que estamos trabajando, llevamos 3 años con ellos, y a partir de este año es cuando se está viendo verdaderamente lo que teníamos ahí, ¿vale? Los primeros años fueron costosos, tanto ellos, que hemos ido bastante de la mano, ¿vale?
Muy duros, fueron muy duros los
entonces
primeros.
Entonces empecemos juntos todos, ¿vale? Se tuvo que hacer mucha selección de niños hasta llegar a un equipo que pueda dar los frutos pues que ha dado, ¿vale?
¿Cómo es la entrega de los niños a la hora de jugar a fútbol? ¿Cómo se lo toman? Yo creo que se lo toman muy, muy en serio. Porque a veces los ves, los campeonatos estos que hacen por la tele, y ven los chiquitines que hacen más bulto la pelota que ellos, y dices, madre mía, pero qué ganas de correr que tiene, que ojalá algunos de los figuras tuvieran las mismas ganas.
No, en serio, se lo toman, sobre todo cuando llega el fin de semana, que es cuando juegan el partido y saben que hay algo, hay 3 puntos o hay un torneo en juego. Al menos en nuestro caso, hay días entre semana que son bastante complicados de llevar, ¿vale? Porque hay niños que salen del cole, salen nerviosos, pero es llegar el sábado y los ves que...
¿Crees que el trabajo que has hecho entre semana da los frutos realmente? Porque si tuvieses que valorar a lo mejor un primer día de la semana, a lo mejor ves, dices, estas vienen... Parece que no tienen, hasta que no van entrando en semana, lo que dice Fran, no empiezan a meterse en lo que va a ser el partido el sábado y luego lo entregan todo.
Uh-huh. En la categoría esta de Benjamín, ¿de cuántas horas de entreno estamos hablando a la semana?
Cuatro horas y media.
Sí.
Repartidos en 3 días y va a ser el día del partido.
Uh-huh. De unido.
Sí, no, pasamos mucho, mucho tiempo allí.
Carlos, la salud ahora del deporte en la escuela de fútbol, ¿es un buen momento?
Hombre, nosotros hemos pasado muy malos momentos, muy, muy malos, que fue el inicio, y yo hablo desde que cogemos las riendas nosotros en el club, que fue hace 3 años o algo así, pues estábamos con 70 niños, ahora estamos en 270, hemos acabado la temporada. Pues imagínate en 2 años y medio lo que ha cambiado. Entonces, bueno, nosotros tenemos una forma de pensar, que no queremos que el deporte de fútbol se convierta en un deporte elitista, o sea, con lo cual nuestras cuotas son bastante justas, porque tenemos la gran suerte de tener profesionales como los que ves aquí, que lo hacen altruistamente. Entonces eso es la mayor riqueza que tiene la escuela. O sea, lo mejor que tenemos son la gente que nos apoya, desde Ángel, Fran, David, Javi, enumerar todos los entrenadores que tenemos, y toda la gente lo hace altruistamente. Entonces, con la ilusión que trabajamos, pues es impresionante. O sea, es lo mejor que he vivido yo en mucho tiempo. Entonces, esto pues se refleja en los chavales que ves aquí ves a 4, a Iker, al amigo, al otro amigo y al otro amigo, son 4 jugadores, de 3 Benjamines, un pitufo. Entonces, pues el año que viene se presenta, pues la verdad es que empezamos a tener demasiadas inscripciones, que para nosotros podría ser positivo, pero casi se convierte en algo negativo, porque no tenemos cabida para todo el mundo. Ojalá pudiéramos decir al ayuntamiento que detrás de la valla nos hiciera otro campo de fútbol, porque seguramente lo llenaríamos. Entonces, la salud de la escuela, pues mirando al futuro, es súper, muy, 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 muy positiva. Gracias a todo el mundo, desde el jugador más pequeño que tenemos de 2 años hasta el jugador más grande, que es los veteranos, que puede tener 50.
¿Los chavales hasta qué edad están con vosotros en la escuela?
Nosotros tenemos 2 equipos amateurs, o nosotros mismos que jugamos en los veteranos, o sea, hay compañeros que tienen 50 años y pertenecen a la escuela, hay críos desde los 2 hasta el más mayor que tiene 50.
Hombre, aquí en el pueblo tenemos varios equipos de fútbol. ¿Saltan luego los chavales a otros equipos?
Sí, bueno, hay un movimiento aquí de fútbol. Está el Club de Fútbol Ripollet, está la Escuela de Fútbol Ripollet. Bueno, eso es una filosofía, el Club de Fútbol Ripollet, diferente a la nuestra. O sea, bueno, sí que hay un trasvase de críos, tanto de un lado como de otro. O sea, hay chavales que se van de nuestra escuela, que se van al Club de Fútbol Ripollet, y chavales que vienen del Club de Fútbol Ripollet a nuestra escuela.
Uh-huh. O sea, también tenéis sección femenina, y creo que este año la cosa ha ido bastante bien también.
Sí, la verdad es que ha sido un punto súper, muy, muy, muy positivo. O sea, sí, gente súper comprometida. Bueno, ya te digo, nosotros tenemos la gran suerte de que toda la gente que pisa la escuela al final se empapa de lo que es nuestra filosofía y la que queremos llevar y bueno, y está súper ilusionada. El año que viene, pues no sé, o sea, es que a día de hoy estamos intentando cuadrar calendarios y es un poco complicado porque en la última semana hemos tenido casi 40 inscripciones de gente que no estaba dentro del club. Uh-huh. O sea, con lo cual, bueno, pues estamos...
Desbordados.
Bueno, desbordados en positivo, bien. O sea, en positivo.
Y que Iván, ¿vosotros vais a jugar el día 15 y 16?
Sí, sí, sí.
Miran al entrenador. Podemos jugar, sí que vais a jugar.
Sí.
Tendréis
sí.
un gesto solidario. Pues va, yo os dejo que vosotros, con el permiso de Ángel, que es el que lleva el tema, invitéis a toda la gente que nos está escuchando para que el día 15 y 16 primero os venga a ver jugar. Y segundo, venga a colaborar y traiga alguna cosa para ayudar a la gente que más lo necesita.
Sí.
Pues venga, hala. Animar a la gente.
Os invitamos.
Venga, Iván, no se te oye.
Venga. A venir a ver a jugar a los niños, a nosotros, para ayudar a los necesitados.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues yo os quiero dar las gracias por haber venido a la radio. Nos vemos el día 15, allí estaremos para hacer un poquito de seguimiento y hacer seguimiento a la Escuela de Fútbol Ripollet para que la próxima temporada también vaya todo muy bien. Y muchas gracias a todos por haber venido.
Perfecto. Gracias
a ti.
Esteu escoltant Info.
Aquest vespre l'Associació d'Espectadors acomiada la temporada d'espectacles al Teatre Auditori i ho fa amb un autèntic mestre de la música, en Peret. Després de més de 50 anys de l'escenari, Peret, el pare de la nostra rumba, presenta nou espectacle on mostra que encara li queda molt per donar. Per l'equip d'informatius de Ripollet Ràdio és un autèntic plaer donar la benvinguda als nostres estudis a Pere Pubill, al Peret, per parlar del seu nou espectacle. Peret, molt bona tarda.
Bona tarda.
Encantat, de veritat.
Encantat d'estar aquí, que és estudi tan maco. També era condicionat, amb aire condicionat, Molt bé.
Per nosaltres sí que és un autèntic plaer tenir-lo amb nosaltres i per parlar del concert d'aquesta nit, expliqui'ns una miqueta, què podrem escoltar?
No ho sé.
Ah, improvisarem sobre la marxa.
Va.
Vale.
No, és que sempre és així,
Ah, espera que li demani el públic. Bueno, suposo que a vostè li passa això, que arriba als concerts i la gent comença aquesta i l'altra, llavors ja li van dient...
Bueno, i que no, com que no estic sempre igual, llavors no puc dir, cantaré ara això i després cantaré allò, depèn. Si estic bé, potser cantaré un tema que és més difícil, però és perquè estic bé. Si no estic bé, he d'esperar un rato que es vagi calentant la veu, o sigui que ja quan un arriba a una certa edat té que buscar una sèrie d'avantatges, no?
Uh-huh.
I després hi ha una cosa molt important, que és el públic. El públic és el que paga i el públic és el que mana. I llavors, si en tens un allà que te'ls comença saboreando i tu no li cantes el saboreando, no pararà mai més, no deixarà que escoltin res, ell anirà demanant el saboreando. Pues jo cantaré el saboreando o el que em demanin. De vegades em canten cançons que ni me'n recordo.
I què fan en aquest moment?
En aquell moment els dic que m'ajudin i que comencin, que jo ja seguiré.
No sé si coneix el Teatre Auditori, ja no sé si l'ha pogut veure, ja ha pogut...
No l'he pogut, però ara el veuré, ara el veuré.
És un teatre...
Ah, perdona, sí.
Bueno...
Ja el conec.
Sap que hi ha cadires, que la gent sentada...
Sí.
Com es fa un concert de rumba amb la gent sentada? Jo suposo que duren 3 minuts a la cadira.
No ho sé què faran aquí, però jo he anat a llocs, per exemple al Palau, i m'han dit, escolta, Peret, suposo que aquí la gent no ballarà. Dic, jo no ho sé, vosaltres sabreu. Jo no sé si la gent ballarà o no. I no, la gent va pujar a damunt de les butaques i ballaven.
Bueno, esperem que jo suposo que les cadires del Teatre Auditori...
Home, no es trenca,
no em sembla que tenen previst canviar-les aviat, o sigui que no hi haurà problema.
No
s'ho
mou bé, i el que puguin ballar, això és molt important.
Més de 50 anys de trajectòria, això vol dir més d'una generació que ha pogut gaudir de la seva música. La rumba en aquests anys ha anat canviant? O precisament la màgia que té és això, que no passa mai de moda?
és una sort, això. És una sort. O sigui, quan queda, ja que després de 50 anys, com molt bé heu dit, encara et ve gent i diu, l'altre dia vam fer una festa amb els teus discos. És una sort, això. Hi ha de vegades que s'acaba i altres vegades que queda, doncs allò, un clàssic. Ara em van trucar l'altre dia de Buenos Aires i quan vaig estar parlant amb el presentador i això, dic, sembla mentida, dic, perquè jo fa molts anys que no vaig a Buenos Aires i que em digueu que aquí sona la meva música cada dia en l'estudi, dic, no sé si creure-m'ho, he de dir que sí, perquè, clar, si m'ho dieu, no crec que m'enganyeu, però jo, això si m'ho diu un altre, jo no m'ho crec. És una sort.
A l'haver passat amb tantes generacions, estem parlant de que poder els meus pares l'escoltaven i jo l'escolto. Hi ha una generació probablement més propera a la meva que l'any 92 vam descobrir la rumba. Clar, nosaltres el Gato Pérez no el vam veure en directe i moltes actuacions seves anteriors tampoc, però l'any 92 amb les Olimpiades vam descobrir la rumba. Vostès ho van viure així també?
No. No, 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 no.
No va ser un moment important.
No, jo la primera actuació que vaig fer als anys 90 va ser abans del 92 i la premsa el que em preguntaven era, bueno, què sents després d'aquests anys d'ausència, no? De tornar a actuar. Jo deia, pues ara per mi és com si hagués estat a Badalona, no? I avui torno a actuar. Era exactament el mateix, sí.
Els nervis segueixen sent els mateixos?
No tinc de nervis, per això no en tinc.
Bueno.
No, perquè, a veure, si una gent paga per vindre't a veure, quins nervis he de tenir? Jo no he presumit mai de cantar bé i de que sóc el millor del món. Vull dir, no. I llavors, la responsabilitat, sí, jo crec que els que m'anen a veure són amics meus i de vegades són família. Vull dir que no, hi ha una bona harmonia, no. De què he de tindre nervis? No, tot surt bé. A més, no som perfectes. Jo no faig una actuació perfecta, faig una actuació, una festa familiar de Sant Joan o de Nadal.
Poder no cal, no? Poder no és el que busca, no, la gent busca passar-ho bé.
Hi ha altres artistes que sí, que ells estan a dalt, el públic està baix, i no, jo, no és aquest el cas, jo... Ara ja no ho faig, no? Però jo abans em llançava de l'escenari a baix i m'anava amb el públic. Però ara convido el públic a pugir, si vol.
I respecte a les noves generacions que arriben, que toquen rumba, per exemple, com la Trova Kung Fu,
sí.
Què els hi diu al Pareto? Què n'opina?
M'estàs parlant d'uns que els conec molt bé i que m'agraden molt i que tinc família allà amb la Trova tocant i cantant, no? Bueno, pues jo crec que necessitem artistes d'aquest calibre que facin la rumba.
Li ha passat mai alguna vegada la responsabilitat de que sempre li han dit que vostè era el pare de la rumba catalana?
No, perquè sóc el besavi.
Bueno...
Li explico. El primer palmero que vaig tindre, un dels primers palmeros que vaig tindre, es deia Huesos. I quan ella tocava palmes i això, li vaig comprar uns bongos de plàstic i li vaig ensenyar a tocar els bongos. Llavors, el seu fill va vindre amb mi. I més tard, la seva neta també va vindre amb mi. I més cap aquí ja, la seva bisneta ha treballat amb mi. Vull dir que em sento el besavi. I per tant em sento respectat i estimat. I llavors no té que haver-hi nervis, no.
Ni responsabilitat.
O la responsabilitat hi és. L'artista es té de cuidar. Es té d'arreglar pel públic, no? Hi ha alguns que no, aquesta no la tenen, aquesta responsabilitat. Surten estripats i com sigui. Jo crec que el públic es mereix un respecte, amb això sí. però per lo de més no, no, jo crec que jo sàpiga no he fet mai un gall cantant, però el dia que em faci un me sentaré i els cridaré, mira, ara ens el cuinarem aquest gall i ens el menjarem tots junts, no? Per què no puc fer un gall? No és cap pecat, això.
Home, jo crec que després de 50 anys a vostè ja se li perdona tot,
que
no?
Sí? Clar.
Jo crec que sí. Estem vivint uns moments complicats i posar-li una miqueta de rumbeta a la vida pues dona bon rotllo, i segur que hi ha molta gent que la música sempre ha servit per animar. Però al paret, després de tants anys, a vostè li ha afectat la crisi professionalment, o ja dius, ja me la trae el pairo a mi? Jo
crec que tots els que treballem ens ha afectat la crisi, eh? I sobretot la gent que ha tingut un sou baix i que ara li treuen aquell sou i no pot pagar la hipoteca i no pot pagar l'escola dels fills, aquells encara molt més, no?
Mm-hmm. Doncs, Paret, no el volem entretenir més perquè té molta feina i ha d'oferir un concert.
Home, jo estic molt a gust, eh?
Sí.
Sí, sí. Si voleu, després de l'actuació ja vindrem un rato aquí.
I si
he fet algun gall d'aquells, ens el cuinarem aquí.
Jo tranquil, que no me n'adonaré, perquè ni sé cantar ni sé tocar. Em sap molt de greu,
jo no canto massa bé.
O sigui que jo no el criticaré. Jo l'aplaudiré com una boja.
Bueno, gràcies.
Doncs, Paret, jo li agraeixo moltíssim, de veritat, en nom de tota l'equip d'informatius de Ripollet Ràdio, que hagi vingut. Per nosaltres és un autèntic plaer tenir-lo aquí. Li desitgem que sigui un gran concert.
Per mi ha estat un honor i, repeteixo, us felicito. M'ha agradat molt l'estudi i la gent que esteu aquí.
Doncs moltíssimes gràcies. Recordem que l'espectacle començarà a les 10 de la nit al Teatre Auditori i esperem tornar-nos a veure en una altra ocasió. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ahoy, si yo la pudiera, ay, si yo...
I amb la música de Paret ens acomiadem de l'info d'avui divendres 7 de juny de 2013. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, i qui us parla, Francina Ricard. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden descarregar-lo online o escoltar-lo a la web ripolletradio.cat. Els deixem amb la cançó Una làgrima que jo en l'arena, de Paret. Gràcies per acompanyar-nos, bon cap de setmana i fins la setmana vinent.
Lágrima cayó en la arena, ay, en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera encontrar. Me pediste un beso, me pediste un beso. Lágrima cayó en la arena, ahí en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera encontrar, y una lágrima cayó en